Segona edició d'aquests tipus d'interès d'aquest 2017 amb la companyia de l'Enric Alí, que és el cap de l'Advisory Group de Morabanc. Molt bon dia, senyor.
Bon dia, Àlex. Bon dia a tothom.
I bon any, eh?
I bon any.
Hem dit que hem quedat amb el convidat de primera hora, que fins al dia 15 aproximadament es pot dir bon any tranquil·lament i no passa res. Tot i que no és un desig dolent per qualsevol moment de l'any, eh? Només faltaria.
Nosaltres esperem que sigui un bon any.
I tant que sí. Avui l'Enric ens proposa mirar diferents actius, renda fixa, renda variable, productes tipus petroli, or, divises, etc, etc, i fer una miqueta de projeccions 2017. Com estem ara? O sigui, com està en aquesta arrencada d'any? Com ha tancat 2016? Com està ara? I fer una projecció 2017. Renda fixa, tipus molt baixos, companys.
Els tipus d'interès al final segueixen baixos, d'acord, perquè seguim amb economies endeutades, seguim amb economies en les quals s'ha de rellençar la inflació, i els tipus que coneixem, els tipus que marquen els bancs centrals, segueixen a nivells històricament baixos. La zona que nosaltres estem visquent, que és la zona euro, no hi ha perspectives d'aquests tipus, els tipus que marca el Banc Central, el senyor Mario Draghi, pugin, possiblement, o hi hagi algun canvi en aquesta política, fins a finals 2018, possiblement principis de 2019. Això és ara, amb els datos que tenim. Evidentment, qualsevol canvi de datos macroeconòmics molt més favorables o qualsevol sorgida de la inflació faria canviar aquesta política i segurament adelantar els canvis. De moment no estem aquí, de moment és tipus baixos. Important, el que hem parlat moltes vegades dins el món de la renta fixa, no? La renta fixa és un actiu per clients conservadors, és un actiu, i quan parlem de clients conservadors, són clients que difícilment poden suportar en algun moment tindre una mínima pèrdua de capital. És a dir, que el saldo final del que van ficar hauria de ser sempre superior al saldo inicial. I si en algun moment és lleugerament inferior, és un tipus de client que es fica nerviós. La renta fixa, com hem dit, els tipus són baixos, porten poc rendiment i encara tenen alguna probabilitat que en algun moment ho revisis i puguis tindre algun rendiment negatiu. Per tant, per un client conservador seria molt mal vist. Com poden passar a ser negatius? Poden passar perquè al mercat hi hagi una petita pujada de tipus d'interès. El que puja, és relativament, el que surt nou és relativament més interessant que el que ja veig. Doncs, per tant, el que ja veig, per ser fer, llavors el que ja veig es quedaria, baixaria una mica de preu. Llavors és un actiu el qual encara té, pel rendiment que dona, una mica de perill i s'ha de ser absolutament molt i molt selectiu, d'acord? Amb un entorn de tipus baixos. Quan els tipus, i dic els tipus ja del Banc Central, i els tipus que més marqui el mercat, el 10 anys, el 2 anys, el 30 anys, agafin una mica d'inclinació, és a dir, que pugin una mica, possiblement aquest tipus d'actius tornarà a guanyar algo més interès. Ara és el que et dic, molta, molta, molta cura amb el que és la renta fixa. S'ha de ser molt selectiu. I es recomana que ara, al igual que el passat, ara ja no tot s'hi val aquí.
Clar.
Per tant, renta fixa al tanto. L'altre actiu és la renta variable, no? La renta variable, estem en una situació ara, i et ficaré un símil molt fàcil, no? És a dir, tu estàs en una festa de Cap d'Any i tens, com ha dit jo, que el David Guetta, que està punxant, i llavors tots estem animats, tots estem lleugerament eufòrics i cada vegada una mica més eufòrics. Clar, si tens el David Guetta punxant, tu no te'n vas a mitja festa, no?
No, aprofitarem, no? Ja que...
Llavors, el que vull dir-te amb això és, tenim els mercats americans que han pujat moltíssim. Tenim el mercat japonès, que ha tirat moltíssim. Tenim alguns mercats europeus, com el DAX alemany, que ha tirat moltíssim. Què és, després del que hem viscut aquest any passat, que no ha sigut un any fàcil amb tots els esdeveniments, què és el que et demana el cos? El cos et demana, ostres, arranques d'any, a diferència d'any passat, que va arrencar fatal. Allà, amb uns guanys, ens trobem uns mercats a màxims. El cos et demana, ostres, pren beneficis. Ben, perquè, ostres, hi ha incertesa que ve aquest any, i ara la comentarem.
Ara parlarem, sí.
Això pot caure d'un moment a un altre. Tonto l'últim, no?, de marxar. Però, clar, tens el David Guetta que punxa. Llavors, si el David Guetta va punxant, no solament, possiblement, la gent no marxi, sinó que hi hagi més gent que estigui picant a la porta per entrar a la festa.
No?
El mercat és, com sempre, una mica capritxós, no? És a dir, perquè com més gent va entrant, com més gent es va ficant positiu, com més opinions favorables van sortint, ostres, més puja. fins a un punt.
Clar.
Jo penso que el punt aquest de sortida encara no hi és, haurem de ser cautes aquest any, haurem de ser un any en el qual, doncs segurament com el 2016, el qual els dades macroeconòmics acompanyen, els resultats corporatius acompanyen, països emergents ens segueixen donant una mica la mà, no l'esquena, la mà.
Recuperen el protagonisme que tenien els BRICS?
Sí, matèries primes se'n van, estan pujant, estan estables, el petroli està relativament estable a nivells de, 55, la qual cosa apoyen pues, que els mercats puguin arribar a seguir tirant. És favorable. En algun moment tornarem a lo de sempre, com l'any passat. L'any passat vam tindre Brexit, vam tindre Trump i vam tindre el no referèndum a Itàlia. Aquest any, Theresa May, d'Anglaterra, ja s'està pronunciant cap a un hard Brexit. Això ho tindrem de cara al març-abril. Eleccions franceses. El 20 de gener el senyor Trump agafa el poder, no? De moment, tots estem veient com el Salvador, que ho està arreglant tot, però, ostres, mirem les divises, que a vegades ens donen alguns indicadors. El peso mexicà porta una nata, una fava espectacular, no? És a dir, llavors, clar, les relacions amb Mèxic, què passarà? Què passarà amb les relacions amb Xina? Tots tendim a pensar que hi haurà un cert positivisme perquè el senyor Trump i el seu equip, i no només el senyor Trump, és el seu equip, un equip doncs, molt empresari, molt lligat al món de l'empresa, i sabran buscar la millor solució possible. Però clar, sempre hi ha que apareixi l'imprevist, no? Que diguis, ostres, clar, es trenqui una relació amb Xina. Uau, això és un risc de cua, el que és, en diuen un cisne negro, en castellà, és un risc de cua que pugui passar un event d'aquests terrible.
I un apropament a Rússia? Com sembla que està apuntant, tot i el tema aquest dels hackers i tota aquesta història de la Hillary, de la campanya i tot allò, es deia que Putin i Trump tenien feeling.
Jo no sé si al final és Putin i Trump o el senyor Rockefeller i els principals empresaris de l'empresa de les petroleres com Lukoil, com Gazprom, perquè al final te'n dones compte i dius, ostres, sí que Rússia ha estat en una situació d'embargo, sí que amb temes diplomàtics pues, han estat una mica pues, situacions tibant, bàsicament tema Ucrània, però al final tu analitzaves, perquè tu tenies actius com Gazprom, a vegades comprats i dius, ostres, amb això de la crisi què passarà amb Gazprom, no? És a dir, no vull que el meu client perdi quan aquest actiu ha baixat un 10% en pocs dies. I tu t'adones compte que miraves escúpules empresarials d'aquestes empreses i són tot participacions creuades amb empreses americanes. I dius, ostres, més enllà de la diplomàcia, més enllà de lo que estem veient a la tele, les empreses estan completament lligades. Llavors, un apropament Rússia a Estats Units, jo crec que és favorable. És a dir, primera per un tema, és a dir, tema empresarial, quede clar, i segon tema, i això ja és més collita meva, no? És a dir, estem en un món en el qual hi ha bastant terrorisme. Si els grans blocs estan units en contra el terrorisme, jo penso que és molt més favorable que no estiguem tots partits, no? Que dius, uns financen el terrorisme, els altres no. Llavors, de qual cosa penso que seria favorable, no, probablement.
A veure, parlàvem avui amb el president de l'AIVA, l'Associació d'Importadors de Vehicles, que hi ha certs sectors a les economies que són termòmetre, no? Uh-huh. I, òbviament, les matriculacions de vehicles ho són, i, per tant, la venda que fan en els concessionaris també ho és. Acostuma a anar bé amb un concessionari? Acostuma a ser que l'economia d'aquell entorn, d'aquell país, d'aquella regió, en el nostre cas país, va bé. Un concessionari de cotxes no va bé? Els concessionaris de cotxes no van bé? Doncs també acostuma a ser època més d'estretor, de contenció, de poc moviment de l'economia. I parlàvem amb ell, per exemple, d'una qüestió, si pot afavorir o no la venda del vehicle elèctric, i és un altre repunt del petroli, perquè ara el teníem aquest matí, ara miraré exactament a quan està, però aquest matí el tenim a 50...
Sí, ahir va caure un 2% i pico, està passant de 57 a 55, el Brent...
Pues ara està a 56.13.
El tema del petroli sempre afecta com un preu, la formació d'un preu afecta en dos vies. La primera via és la via de l'oferta. La via d'oferta s'han arribat a acords històrics per reduir la producció. D'acord, aquí estem d'acord. L'altra situació és la via de la demanda. La via de demanda, tot i que estem treballant moltíssim cap al vehicle elèctric, cap a bateries per estalviar energia, que és el cas de Tesla, si vos ho comentem, la demanda de petroli a hores d'ara, és a dir, no para de créixer. És a dir, encara hi ha d'haver-hi un canvi molt, molt fort. Aquest canvi, evidentment, t'arribarà i segurament estarà controlat. però t'arribarà. Ara, a hores d'ara, el petroli segueix pujant perquè, un, han retallat l'oferta, dos, la demanda segueix creixent.
Aquesta és una manera com artificial, no?, de fer pujar el preu del petroli, tancar una miqueta l'aixeta. O sigui, una mostra de que l'economia va bé és que la gent demanés i hi hagués més compra.
Sí,
i hagués,
sí, sí, sí.
No? Però clar, si els països exportadors de petroli decideixen que tanquen una miqueta l'aixeta, no?, pues en comptes de tants barrils, pues un 20% menys, clar, és una manera artificial de pujar el preu.
Sí, evidentment, clar, és una manera, no és natural, és a dir, no ve marcada pel consum, és una manera que els propis països productors de petroli pues, regulen una mica el preu. És a dir, hi ha països productors de petroli, que és el que alguna vegada hem parlat, és a dir, que tu agafes, rasques una mica terra i treus el petroli, la qual cosa el preu d'extracció del petroli estem parlant de 15 dòlars barril, m'ho invento.
Molt barat, sí.
En algun cas, en algun altre país, estem parlant que l'extraure petroli, és a dir, tu ja te'n vas a muntar una plataforma petrolífera sobre el mar, això potser te'n vas a 40 dòlars per barril. Tu potser has d'anar a buscar-lo a més profunditats o amb el tema del fracking i potser te'n vas a 70 dòlars per barril.
Clar, vol dir que el marge se't va estretant.
A mi et dius Rússia i per ser rentable has de produir, com a govern, a 100 dòlars per barril, o Petrobras has d'anar a buscar-ho a 80. Els preus són ficticis, me'ls estic una mica inventant. O a lo millor, el que hem comentat i hem ficat l'exemple, no?, que algun dia descobrim petroli aquí a Andorra i per foradar la roca que tenim a sota ens surt tan car que no el podem vendre. Ens passaria, perquè potser hem de vendre 200 dòlars barril, la qual cosa, si cotitza 50, 150 dòlars de pèrdua per cada barril que nosaltres treguem. No, insostenible, clarament.
L'antinegoci, sí.
Totalment. Per tant, jo crec que el petroli ha d'arribar a uns nivells de preu, els nivells de 65, 66, 70, 55, que rodi per aquesta franja, en el qual una mica tant productors com consumidors estan en un cert equilibri. Evidentment,
confortables,
és a dir, el consumidor pot assumir-ho, majoria de consumidors, empreses poden assumir-ho, i els productors pues, estan, pues, molts d'ells estan amb guanys i altres estan pues, molt justos a la barrera. Llavors, si el petroli se'n va a 150, com al passat hem pogut veure, ara mateix en un entorn de recuperació no seria favorable. Si el petroli se'n va a 27, és favorable, no pels productors i no perquè envia una senyal de dir, ostres,
clar,
petroli 27, algo està passant amb l'economia, no funciona el món. No perquè no sigui rentable, perquè al final tens una empresa de transports i el petroli se't fiqui a 27...
Sí, en aquest capítol concret t'afavoriria.
T'afavoriria. Però clar, també...
Però és cert, sempre han dit que el petroli molt baix, tot i afavorir de forma directa molts sectors de negoci, és una mala senyal.
Sí, és una mala senyal. Més, quan va baixar tant, tots veiem gràfiques que, ostres, això ha de girar, que ens deien una mica de bojos, això ha d'anar girant, perquè veies gràfiques que... plataformes petrolíferes offshore, el que hi ha sobre el mar, doncs veus gràfiques de com estaven tancant aquestes petroleres. Perquè al final, si no és rentable, què fas? Tanques el negoci. Si no hi ha previsions de que pugi, què fas? Tanca el negoci abans de...
Parlem d'un altre d'aquests actius i d'un altre d'aquests referents. Paritat euro-dòlar. Ara mateix, 1,06 i variació pràcticament plana respecte a l'última jornada. 1,06.
Aviam, molts, quan arribem amb aquests nivells de 1,05, 1,06, ja tenim pràcticament tots els gurus, tothom que redacte, grans cases d'inversió, que es comencen a ficar sempre a, ostres, anirem a buscar la paritat, anirem a buscar el 0,98. Queda justificada aquesta decisió? I la meva resposta és clarament sí, per un motiu, és dir, Estats Units està en una fase del cicle econòmic molt més elevat, molt més avançat. Estats Units està veient arribar la inflació i Estats Units ha començat a pujar els tipus d'interès. Estats Units aquest any que ve té previstes 3 pujades de tipus d'interès per part de la Reserva Federal. Quants en té previst Europa? Hem dit que fins al 2018 cap.
Cap.
Doncs, per simple diferencial de tipus d'interès, ostres, la divisa hauria d'anar cap a la paritat. Ara bé, què és el que hem estat acostumats aquests últims temps, no? És a dir, un moviment de swing entre l'1,05 i entre l'1,14. Motius, al final els Estats Units també és exportadora. És exportadora, és una divisa forta, no els hi va gaire bé, els perjudica relativament. El segon punt, amb aquest escenari que diguem, ostres, els Estats Units està en un cicle avançat, marxem cap a la paritat, amb quina situació deixem Europa? És com si estiguem estimant que Europa no recuperem mai. I si comencen a aparèixer, segueixen consolidant-se els datos macroeconòmics favorables a Europa, fet que fan que s'anticipi una pujada abans del 2018-2019, què passarà? Automàticament l'euro agafarà força. Llavors, nosaltres pensem que a nivells de 1,05, a nivells de 1,06, la divisa està bastant ara, a curt termini, ficada a preu. La qual cosa, si tu has tingut alguns dòlars i els has comprat a 1,14, 1,15, 1,20, que ho ha fet molta gent, perquè som un país que ens agrada canviar la divisa. Ostres, a 1,05, una part jo començaria a transformar-la, no m'esperaria a transformar-ho tot a la paritat. I, perquè al final tu agafes i tens models que fiquen dintre aquests models i fiques, és com un shaker d'aquests de preparar còctels alcohòlics, no? Fiques, sí. Fiques inflació, fiques creixements, ho fiques tot, fas el shake, una mica ho barreges i tot un cop dius, ostres, a quan hauríem d'estar a mig plaç? I a nosaltres ens surt que a mig plaç hauries d'estar a 1,16 o 1,17. És a dir, per paritat de poder adquisitiu.
O sigui, hem d'identificar una pujada de tipus del Banc Central amb un augment de... O sigui, que variï la paritat euro-dòlar a favor de l'euro? Acostumen així?
Sí, sí, sí. És que,
augment de tipus...
Mecànicament, a la teoria, tu marques així. Després hi ha molts més factors, és a dir, perquè hi ha, no solament són les pujades que et marquin, sinó són les expectatives que haguin pujades, perquè et mous en base a expectatives.
Clar.
Per exemple, és el que et dic, expectatives ara mateix als Estats Units t'arriben i et diuen ostres, s'estan refredant una mica l'economia i en vez de tres pujades de tipus d'interès en tindrem una, perquè volem mantindre el creixement. Clar, fa dos dies te n'esperes tres, ara n'esperes una, automàticament el dòlar respecte a l'euro es inflarà. Si solament hi haguessin aquests paràmetres en joc, però millor dintre en aquest mateix moment que està passant això, és perquè a Europa també hi ha alguna entitat financera com el Deutsche Bank que està tremolant. Llavors, què preval més? El risc sistèmic de risc financer o que els altres estan baixant els tipus d'interès? És una balança, una equació amb moltes
variants. Sí, sí, en teoria variants. De vasos comunicants, no? Que...
Clar, la teoria que aprens a la universitat és que solament existeixen els tipus d'interès, no hi ha cap més variable que jugui, no? Ja.
Per tant, per rematar, que ens queda molt poquet, el posar Gran Bretanya que posi fil a l'agulla, instar l'article aquell del Tractat Europeu i que el Brexit ja no es parla de referèndum, sinó que es parla realment de sortida, sí. Eleccions a França, una doble volta, recordem-ho, i veure què passa amb el govern nord-americà.
Sí, sí, correcte.
Serien els tres grans arguments a l'horitzó?
Sí, bueno, també tens les eleccions alemanes cap al sí. setembre. Llavors, per mi són els punts geopolítics més calents, més tot el tema del terrorisme com abans, que últimament, pues, tristament, estem veient pues, certs actes que no agraden gaire. No? Llavors, aquests són els fets una mica que ens fan tremolar. Per la resta, és el que et dic. Datos macroeconòmics estan espenyent, favorables. Hem de veure que a partir del 26 comença la presentació de resultats als Estats Units. Presentació de resultats de les empreses fins ara ha anat bé. Han pujat una mica els tipus a llarg, la qual cosa el sistema financer no hi ha soroll. Països emergents estan relativament estables. Ens recordem que quan vam començar el primer programa havia passat lo de Xina, que sí. Xina se n'anava a Norris.
Sí, sí,
ha passat un any i mig. Aquí no ha passat absolutament res i seguim creixent a ritmes del 7%. És a dir, el que parlem sempre, les rodes d'allò...
Allò,
i seguim
allò que dèiem, que ens agradaria a tots plorar amb els seus ulls, no?
Clar, clar, ens agradaria a tots créixer amb aquests nivells. Amb tot això, ens dona arguments per dir som-hi. El David Guetta està punxant, no, encara no marxem. És a dir, hem de veure quan la festa estigui una mica més cansada per marxar amb el mercat. És a dir, marxar ara en contra del que està volent el mercat pues, pot ser negatiu per la gent que ens agrada invertir.
Encara està fent visos,
exacte.
El David Guetta. Moltíssimes gràcies, Enric. Com sempre, aprenem moltíssim i, a més, ho aprenem, com dèiem, amb un llenguatge molt assequible. Moltíssimes
gràcies. Merci a vosaltres.
Merci.